Supermatí, bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Què hi passa a la Bisbal? Ja fa uns anys que la capital de la comarca acumula una sèrie d'assumptes que pertorben el funcionament regular de la ciutat, que, lluny de decréixer, augmenten. Episodis d'aigua contaminada, polèmiques per incivisme veïnal que van convertir algunes zones en petits abocadors incontrolats, l'etern col·laborat de la biblioteca que, si un enèsim jutge no fa un exercici gairebé de clemència, haurà d'anar a terra, tot i no haver-se estrenat, per cert, la congelació de tot el pressupost per inversions del 2016 derivada d'un conflicte amb Sorea i que encara està per solucionar, i el capítol d'ahir a la tarda, un possible cas de legionel·la a les instal·lacions esportives municipals. Llegit així, de cop, sembla que la cosa és greu. I ho és, perquè l'equip de govern, que pot no ser el culpable però ara és el responsable, ha de maldar-hi i ha de poder tancar d'una vegada per totes aquests capítols per poder dedicar-se a gestionar més i millor la realitat quotidiana del poble. Ja em sembla encomiable, que tenir sobre la taula tots aquests embolats i no sortir corrents, però cal que puguin tancar carpetes i comencin a gestionar el demà d'un poble que necessita recuperar el seu esplendor social i cultural. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Segueix l'onada de fred i la tramuntana, que serà la protagonista durant tot el dia amb cops forts o molt forts. El cel estarà força serè amb alguns núvols dispersos. Avui temperatures entre els 0 graus i els 7 de màxima. I atenció amb les temperatures la nit del dimarts i la matinada del dimecres, que seran negatives i poden arribar als 3 graus negatius, amb la qual cosa tindrem glaçades. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos per fred, per vent i per l'estat de la mar. De cara als propers dies, la tendència serà la mateixa. Dies gèlids, poca nuvolositat i molt de vent, amb la qual cosa s'incrementa aquesta sensació de fred. Abrigueu-vos bé i tornem quan faltin 2 minuts per les 9, actualitzant la previsió meteorològica.
És Martí, són les 8 i 3. I el Supermatí d'avui, amb una extensa crònica, per cert, d'aquest cas de la legionel·la a la Bisbal. Comencem, doncs, el repàs informatiu del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
I comencem, com dèiem, anant a la Bisbal, Ràdio Bisbal. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. A instància del Servei Públic de Salut de Girona, ha quedat restringit l'ús dels vestidors del pavelló d'esports i del camp de futbol municipal de la Bisbal d'Empordà. Es tracta d'una mesura de precaució per un possible cas de legionel·losi, com així ha confirmat el mateix Ajuntament en un comunicat a la web municipal publicat a mitja tarda d'ahir dilluns. Fonts del Bisbal Bàsquet han confirmat aquest mitjà que, en efecte, un jugador del club va ser ingressat diumenge a l'Hospital de Palamós per legionel·la. A les 8 del matí del dilluns, el president del club, Joan Bassa, n'informava l'alcalde de la Bisbal. Escoltem el regidor d'Esports, David Baixeres.
Hem fet un comunicat a través del web de la corporació on expliquem, doncs, que hi ha hagut un cas dintre d'una entitat esportiva on un nano, doncs, ha patit, doncs, això, no?, la junela. Llavors, nosaltres, a partir d'aquí, s'ha activat el protocol des del Departament de Salut de la Generalitat, on un dels protocols és seguir els passos per on ha passat aquest nano. Per tant, com que aquest nano és usuari de les instal·lacions esportives, un que s'ha hagut de fer? Tancar les dutxes del pavelló, perquè aquesta bactèria només es transmet a través d'aerosols contaminats o vapors d'aigua. Per tant, per precaució, el que ens ha marcat la Generalitat és que tanquéssim les dutxes, tant la Generalitat a través del Departament de Salut com DipSalut de la Diputació, que és amb qui treballa l'Ajuntament, ja que a les instal·lacions esportives segueixen un rigorós un rigorós seguiment pel tema de legionel·la, perquè totes les instal·lacions esportives està marcat per protocol que han de seguir aquestes comprovacions. Llavors, a partir d'aquí, les dues entitats han pres mostres i el més aviat possible ens faran arribar, doncs, si les instal·lacions esportives, en aquest cas les dutxes, doncs hi ha el bacteri de la legionel·la. El que vull dir és que tampoc no hi hagi alarma social, que la gent no s'espanti, simplement és un protocol de seguretat, per si de cas. Pensem que només és un cas on en aquells vestidors doncs, s'han dutxat més nanos i només hi ha un cas infectat. Per tant, tranquils, calma, esperem el que ens marca, seguim el protocol que ens ve marcat des de Salut, i de seguida que tinguem alguna informació més, nosaltres ho farem via comunicat a través del web. Hem informat també perquè no es dutxessin, perquè no fessin servir ús de les dutxes, a part de tallar les dutxes, hem informat a tots els clubs i entitats esportives i les escoles que utilitzen doncs, les instal·lacions. A més, hem clavat papers per les instal·lacions i s'ha fet saber a tots els usuaris. Per tal, a partir d'aquí, demanem calma, tranquil·litat, només ha sigut un cas, pel que sé, aquest nano doncs, ja és a casa seu, recuperat, no ha passat res, i a partir d'aquí doncs, seguim el protocol que ens ve marcat i veurem les properes actuacions que s'han de fer i esperem que demà a la tarda o així, si tot va bé, doncs puguem tornar a la normalitat i es puguin tornar a utilitzar les dutxes sense cap inconvenient.
La legionel·la, sí, és una malaltia d'origen ambiental causada per un bacteri anomenat legionel·la, que s'adquireix per inhalar vapor d'aigua o aerosols contaminats amb aquest bacteri. Les instal·lacions esportives, amb sistema d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn, són instal·lacions d'alt risc, i per aquest motiu, i d'acord amb la normativa vigent, s'efectuen controls i desinfeccions periòdiques del circuit d'aigua sanitària, del pavelló d'esports i del camp de futbol. L'estat de salut del jugador afectat per la infecció és satisfactori. No revesteix gravetat i estava previst que ahir dilluns li donessin l'alta hospitalària. Ara haurà de fer una setmana de repòs per tal de recuperar-se completament.
Gràcies, Manel Magrinyà. Extensa crònica. El Supermatí segueix jutjant una dona de Vidreres en situació de pobresa energètica i li reclamen més de 3.000 euros. Toni Sella, Silvia Badret, bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns s'ha celebrat el judici contra una veïna de Vidreres acusada d'haver punxat la llum i l'aigua a la casa on viu de forma il·legal amb la seva filla de 18 anys des de fa mig any. Les parts demandants, les empreses Endesa i Riera Cabanyes, li reclamen un deute de més de 3.000 euros per aquest ús fraudulent. Durant la vista oral que s'ha fet al jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners, no hi havia cap representant de les empreses.
El de les aigües no s'ha presentat i el de l'elèctrica ha arribat mitja hora tard, quan la visita ja havia acabat. Davant la seva absència, el fiscal ha demanat l'absolució de l'acusada i la defensa també s'hi ha adherit. El jutge ho ha acceptat i el cas ha quedat vist per sentència. L'advocada de la denunciada, Noelia Gómez, confia que serà absolutòria. A més, apunta quin serà el procediment a partir d'ara.
En el cas de que no arribin a bon port, doncs s'hauria d'instar una via civil a través d'un procediment de desahuci per precari o qualsevol altre que sigui viable per demanar les seves accions. Però tenint un informe social, ara tot està en l'àmbit de les assistentes socials i de les negociacions que puguin fer amb aquests organismes.
L'afectada assegura que ha demanat a les companyies que l'instal·lin comptadors per poder pagar el que consumeix. Una petició que també s'ha fet des de serveis socials, donat que viuen en situació de vulnerabilitat, però les empreses de subministrament ho han denegat.
Seguim. La Bisbal i Forallac proposen construir un nou pou per assegurar l'abastiment d'aigua.
Front comú dels alcaldes de la Bisbal i Forallac per acabar amb els problemes de l'aigua del passat estiu en els dos municipis, després de l'episodi de contaminació que va obligar a prohibir el consum als ciutadans de la Bisbal en ple mes d'agost. Els alcaldes, Lluís Saiz i Josep Sala, creuen que la construcció d'un nou pou és la millor opció per poder assegurar l'abastiment d'aigua en cas de sequera i la forma més adient per resoldre el problema.
Malgrat que inicialment s'havia estudiat la possibilitat de reformar l'actual instal·lació de Fontanilles, els alcaldes creuen que el nou pou asseguraria l'abastiment i recorden que el termini d'execució és relativament curt. Saiz i Sala ja han traslladat aquest projecte a l'Agència Catalana de l'Aigua, que es reunirà amb els dos batlles en les properes setmanes per parlar del tema.
Un cop resolt el problema de contaminació amb els filtres que es van instal·lar l'estiu passat, ara volen abordar un possible problema d'abastiment en cas de llarga sequera. Els alcaldes de la Bisbal i Forallac recorden que ha plogut poc i no volen arribar l'estiu amb un nivell tan baix com el de l'any passat.
Ja ja han tingut uns primers contactes amb l'ACA i de moment hi ha bona sintonia. Pel que fa al cost de l'obra és un tema pendent. No obstant, la Bisbal recorda que l'Ajuntament ja va desembutxacar 800.000 euros per la construcció de l'estació de tractament d'aigües potables de Fontanilles, que no ha acabat de ser la solució definitiva.
I acabem aliança per evitar que el conreu del fesol de l'Ull Ros desaparegui de l'Empordà.
El fesol de l'Ull Ros és una varietat típica de l'Empordà, molt apreciada gastronòmicament. El seu conreu, però, s'està perdent. Per evitar que la situació vagi a més i acabi desapareixent, 5 productors de la zona s'han aliat amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional de fesol.
Amb aquesta finalitat han creat el grup de recuperació del fesol de l'Ull Gros. A més, també han elaborat un vídeo on 4 productors expliquen la història d'aquest llegum típic de la zona. El projecte compta amb la implicació de la xarxa Tràmac del Consell Comarcal del Baix Empordà, l'Ajuntament de Figueres, l'IRTA, l'Escola Agrària de Monells i la Fundació Institut Català de la Cuina.
De moment ho deixem aquí. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Són les 8 i 11. I esteu escoltant el Supermatí. I el Supermatí ens agrada donar-vos una mirada completa de l'actualitat i per això repassem també l'actualitat general. Actualitat general que repassem cada dia amb Dani Cortés.
Supermatí.
Carles Puigdemont assegura que el 2017 s'acabarà el procés, Dani.
Bon dia, va ser ahir al vespre en una conferència al Teatre Romea de Barcelona, un dia abans de la conferència de presidents autonòmics on ni ell ni el lendakari Íñigo Urkullu hi assistiran. Escoltem Puigdemont.
És l'any en què acaba un procés, certament, i comença una era. El procés és quelcom, no diré senzill, perquè no és gens senzill, però és perfectament identificable i acotable a una part d'una generació. Però una era no.
El president critica que el referèndum de Catalunya no apareix a l'ordre del dia de la reunió de presidents autonòmics i que ell no hi renunciarà.
No n'hi ha prou amb un monosíl·lab per denegar el referèndum de Catalunya. Caldrà que s'esforcin una mica més i que argumentin millor del que no han fet fins ara per quins 7 sous els catalans no podem fer allò que altres nacions poden fer, o han fet, o faran.
També ha lamentat que ara ofereixin, com a gran concessió des del govern espanyol, un nou model de finançament que fa quasi 3 anys que hauria d'estar en funcionament.
La CUP permet que els pressupostos superin el primer tràmit en comissió.
La CUP emplaça el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, a moure fitxa en les negociacions sobre els pressupostos de 2017. Això el mateix dia en què, com deies, la CUP i Junts pel Sí han permès al Parlament que els comptes superin un nou tràmit. A la Comissió d'Economia i Hisenda, els 11 vots de Junts pel Sí i la CUP han rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí que es Pot i el Partit Popular. Ara bé, encara no hi ha acord per al conjunt dels pressupostos, ni molt menys. La CUP demana incrementar l'IRPF a les rendes superiors als 60.000 euros i derogar la llei del Barcelona World.
La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, demana perdó en nom de l'Estat per l'accident del IAC-42.
La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, ha reconegut la responsabilitat de l'Estat en l'accident de l'avió IAC-42, en què van morir 62 militars espanyols l'any 2003.
Yo no tengo ningún problema y, desde luego, entre mis muchos defectos, la soberbia no está. De pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado, esta responsabilidad del Estado a los familiares de las víctimas.
La ministra ha demanat perdó en el torn de rèplica després que el portaveu del PSOE, el de Podem i el de Ciutadans li hagin demanat una disculpa explícita.
Ha estat una disculpa en diferit, com les de Cospedal. Luis Bárcenas admet que existia una altra caixa al Partit Popular, una caixa B.
Aquest era el moment.
Era una comptabilitat B, una caja B, si no, no estava en la comptabilitat oficial.
No estava en la comptabilitat, era una comptabilitat extracontable.
No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
Extracontable.
Bárcenas ha declarat al judici sobre la primera època d'activitats de la trama a Gürtel. L'extresorer del Partit Popular ha definit aquests pagaments a diferents empreses com aportacions no finalistes, ha dit, amb l'únic objectiu de tenir bones relacions amb el partit. En tot moment, però, ha negat que es paguessin comissions per l'adjudicació d'obres i contractes.
Presó per als exdirectius de Nova Caixa Galícia condemnats per rebre indemnitzacions milionàries.
La nova condemna implica l'ingrés a presó per als assaltants del Centre Cultural durant l'acte de l'11 de setembre de 2013. El tribunal suprimeix l'atenuant de reparació dels danys ocasionats i introdueix un agreujant, el de discriminació ideològica. Les penes que se'ls imposen van dels 2 als 4 anys. En el seu dia, l'Audiència de Madrid els va imposar condemnes d'entre 6 i 8 mesos només.
Ara sí, presó per als exdirectius de Nova Caixa Galícia condemnats per rebre indemnitzacions milionàries.
L'Audiència Nacional ha ordenat presó per als 5 directius de Nova Caixa Galícia Banco. Estan condemnats per haver aprovat que se'ls concedissin indemnitzacions milionàries abans de deixar l'entitat, un banc que va haver de ser rescatat amb 1.100 milions d'euros de diners públics. Són els primers responsables bancaris que van a la presó per la gestió de les caixes des de l'inici de la crisi financera.
I acabem, Dani, els principals candidats a presidir el Parlament Europeu prometen autoritzar l'ús del català al plenari.
Sí, això després de la petició dels eurodiputats catalans del Partit Demòcrata, Esquerra Republicana, Iniciativa, el Partit Socialista i el Partit Popular per tal que es compleixi aquesta reivindicació històrica. El candidat del Grup Popular Europeu, l'exvicepresident de la Comissió Europea, Antonio Tajani, s'ha compromès per carta a no posar cap obstacle al català i a que es pugui utilitzar el més aviat possible si rep una petició. El seu rival socialista, el també italià Gianni Pittella, també s'hi ha compromès explícitament, igual que la candidata dels Verds, Jean Lambert, i la conservadora euroescèptica Helga Stevens.
Gràcies, Dani. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, grups, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, de 10 a 11, Negra Nit, amb Xavi Puig.
8 i 17, esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí a Ràdio Capital.
I repassem ara mateix les principals activitats culturals, lúdiques, festives que podeu fer en el dia d'avui a casa nostra. Ho fem com cada dia amb en David Parrenyó. A Sant Feliu torna la campanya Temps d'Orissos.
La campanya gastronòmica Temps d'Orissos té lloc a Sant Feliu de Guíxols fins al mes de febrer. Durant aquestes setmanes es podrà degustar aquest producte en 23 restaurants del poble. El dissabte 28 de gener es farà una orissada popular als Jardins Juli Garreta.
Els Masos de Pals celebren aquest cap de setmana la seva festa petita.
Aquest dissabte, el pavelló municipal dels Masos de Pals acollirà la festa petita. A 4:45 de la tarda començarà un espectacle infantil i a partir de les 6 s'hi posarà el conjunt Boogie Boogie pel teatre i ball.
I recordem que avui és dia de mercat a diferents pobles de casa nostra.
Tenim mercat a l'Avinguda Catalunya de Palamós, a l'Avinguda Europa de Pals, a Santa Cristina d'Aro i a Verges. A Platja d'Aro també trobareu mercat d'antiquaris al Palau d'Esports i Congressos.
Gràcies, David. Les 8 i 19...
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8 i 19, Toni Rovires, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Antoni Rovires és el director de l'Auditori Espai Ter. Volem parlar amb ell perquè fa uns dies hem conegut la notícia de l'èxit o de la millora de l'increment de la seva programació per aquest any, però abans fem una petita radiografia de l'estat de la qüestió amb en David Parreño. David.
La programació del primer semestre d'aquest any de l'Espai Ter es presentava la setmana passada en Societat. Una vintena de propostes formen part del primer semestre de la programació estable del 2017, que ha començat aquest diumenge amb el concert del pianista Albert Cano Smith, programat per les Joventuts Musicals de Torroella. Es tancarà el 18 de juny amb un concert dins del Festival Ítaca.
Bé, és una bona notícia, no, Toni, que puguem augmentar programació?
La veritat que sí, la veritat que sí. És molt bona notícia perquè és un indicatiu important de que aquest equipament doncs, es va fent un espai i cada vegada és la demanda de la gent doncs, la que ens fa que augmentem tota la programació. Jo crec que sí, és una molt bona notícia. Serà, sense cap mena de dubte, un molt bon any per l'Espai Ter, segur.
Mm-hmm. Em parlava de la demanda, parlem de la demanda. Com ha evolucionat l'assistència? Quina ocupació té un espai com aquest a hores d'ara?
Sí, té una ocupació, en principi, doncs s'ha de fer una cultura d'auditori teatre. Pensem que aquest tipus d'equipaments estem molt avasats a tenir uns museus, estem avasats a tenir doncs, equipaments que ja tenen una cultura de treball, però amb una població d'uns 10.000, 11.000 habitants, un auditori teatre implica una petita revolució, no? És com si un meteorit hagués caigut a Torroella de Montgrí i s'ha d'organitzar, no? Clar, evidentment, el primer, doncs, la gent, doncs, hi ha com una mena de sorpresa, no? Molta activitat o activitat i encara la cultura de dir això és com el ball de plaça, i no, cada vegada més, doncs, el públic va fidelitzant. Per exemple, les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, doncs, programen una part del seu cicle de tardor-hivern, que abans es feia en un local amb unes condicions no tan bones acústicament, a l'Espai Ter. Això fa de que aquesta demanda d'agenda clàssica doncs vingui cada vegada més en un espai que, segons els experts, és dels millors auditoris que sonen a Catalunya. A poc a poc anem fent aquesta diversificació del públic. Hem vist també d'una manera molt sorpresiva que l'Espai Ter, fixeu-vos bé que heu dit, un auditori, també és un teatre, sí. Però cada vegada més doncs, hi ha gent que veiem que el teatre és una de les del tipus d'àmbits que cal desenvolupar, temporades altes i molta altra activitat que també incorporem en aquesta primera programació. Dansa, música de tots tipus i sobretot també la gent, diguéssim, de la societat, de l'entorn, veu l'equipament com un espai de projecció, és a dir, no queda tan bé en un altre lloc com a l'Espai Ter, i això nosaltres doncs volem ser també únicament de referència social, no?
Amb un dels nostres col·laboradors, en Dani Chicano, que és periodista i és director de la revista Proscenium, feia un dia una radiografia sobre la programació d'espectacles professionals als teatres i auditoris del Baix Empordà, i aquí va incloure el de Sant Feliu de Guíxols, la Gorga de Palamós, el Municipal de Palafrugell, el Mundial de la Bisbal, el Ridaura de Santa Cristina i l'Espai Ter de Torroella. En termes de teatre professional, per entendre'ns, la programació era, el resultat era demolidor, hi havia molt poca programació de teatre professional, no en canvi amb la música, on l'auditori Espai Ter, especialment pel Festival de Torroella, tenia, brillava una mica per sobre de la resta, però la programació de teatre professional és encara una assignatura pendent.
I tant. Si m'ho permets, l'aposta d'aquest any precisament és incentivar-ho. Per exemple, nosaltres el 8 d'abril portem una companyia professional del territori, que és una companyia que es diu Cascai Teatre, que té un dels millors humoristes de Catalunya, no? Llavors, aquesta obra vol ser això, no? Una potenciació d'un teatre professional, que potser no és el teatre professional comercial bo de Barcelona, per entendre'ns, però sí que és un teatre professional. S'ha d'apostar pel teatre professional del territori. També portem uns premis finalistes, uns premis que són els premis BBVA, que es diu Assaig Teatre, que és un teatre conceptual, contemporani. És a dir, s'ha d'apostar per aquest tipus de teatre professional, però que també és trencador, perquè així no té espais. I ho combinem, per exemple, amb la tercera peça, que és l'Electe d'en Ramon Madaula i Roger Coma.
El 12 de maig, això, eh?
exacte, el 12 de maig, que serà l'èxit de la temporada. Però, tanmateix, és ben veritat, això. I entenc que també passa perquè, com et deia al principi, no hi ha una cultura d'auditoris teatre. Aquests equipaments han nascut com una iniciativa municipal que després la demanda social ja ha traslladat la seva vocació d'aquest teatre amateur, que està molt bé, només faltaria, i nosaltres en fem molt. Però sí, és una assignatura pendent, portar teatre professional, augmentar la programació i fer del teatre i la música una podríem dir, una activitat cultural molt i molt habitual a la ciutadania, no?
Al final, en temps de precrisi, per entendre'ns, sí. Era fàcil que almenys un cop cada 15 dies si hagués programat algun espectacle d'alguna companyia professional, no tant pel fet que sigui professional la companyia, sinó perquè al final, a partir de la generació de l'hàbit d'anar a veure teatre o d'anar a veure concerts de música, es genera també l'hàbit o se'n deriven o se n'acaben derivant aules de teatre o escoles de música al poble, i sense cap mena de dubte al final això acaba d'enriquint el teixit social. Però és clar, passar, com dèiem, d'un espectacle cada 15 dies dos, tres o quatre espectacles per temporada, al final l'empobriment de la proposta cultural és important.
Sí. Hi ha un altre element també. L'activitat en un auditori teatre és costosa, a diferència d'un museu, d'una activitat més popular.
Sí, però també ho és un ambulatori, per entendre'ns, eh?
Sí, totalment d'acord. És a dir, hem d'agafar la cultura en maiúscules, hem de pensar que la cultura té unes derivades que no són a l'endemà, sinó que són, que estem potenciant, i això ens ho creiem tots els que treballem en cultura, estem potenciant ciutadans que el dia de demà doncs tindran que prendre decisions, i evidentment en aquesta presa de decisions la paraula cultura serà molt important. El seu bagatge, el seu coneixement els enriquirà, els ha d'enriquir com a persones. Aquesta és la finalitat d'aquesta paraula tan meravellosa que es diu cultura, i que passa per assistir a una obra de teatre, a música, anar a veure un museu, a respectar el patrimoni, a respectar tots els patrimonis a les persones. Això és per nosaltres la feina més important, no?
Al final, quan es parla de prioritats en la gestió pública, els governs, els polítics, sempre parlen de la cultura com una de les prioritats dels seus programes, de les seves campanyes. El que passa que això normalment queda desmentit a partir del moment en què es publiquen els pressupostos destinats a la cultura en relació amb altres aspectes. No, per això li deia, no és que vulgui tancar cap ambulatori, però per això li deia, si la salut pública és una prioritat, que ho és, i la cultura és una prioritat, que segons diuen ho és, s'ha de demostrar amb dotació de pressupostos que permetin precisament això que dèiem, no, fer programacions molt més ambicioses des del punt de vista cultural.
I tant. Serà una feina lenta, de tota manera. Serà una feina lenta. Nosaltres, jo crec que els tècnics hi tenim la nostra part de semes ells, en el sentit de dir, anar cap a un camí. De fet, hi som tot l'any, de moment, no? és obrir una bretxa en favor de la cultura que està totalment ratificada pel públic. Et posaré un exemple. Quan fèiem una obra de teatre fa 2 anys, quan vam començar l'Espai Ter, no hi havia l'hàbit. Ara, la mateixa obra de teatre, o diferent, evidentment, per una mateixa companyia, doncs té molt més adeptes. Què vol dir això? Doncs vol dir que a poc a poc es va fent aquesta pluja fina cap a la ciutadania, i és evident això que dius, que s'ha de traduir en personal, s'ha de traduir en diguéssim, més inversió, perquè al fi i al cap, quan algú fa una autopista, no li diuen, miri, val 8 milions d'euros cada quilòmetre, i per tant, doncs, o hi són o no es fa. I aquí és una mica igual, el que passa que són molts, l'avantatge és que són molts menys zeros.
Ja. Abans parlava l'equipament, o sigui, l'Espai Ter, deia, és un equipament per un poble de 10.000 habitants, que és Torroella, i per tant és una qüestió també de volum, no?, que això al final acabi funcionant. Sí. Seria molt bonic que les 10.000 persones que viuen a Torroella anessin cada setmana cada setmana sí. a l'Espai Ter, però això és impossible, per tant, ja es necessita més volum per omplir aquests espais.
Sí.
És un repte plantejar els equipaments escènics de la comarca des d'un punt de vista supramunicipal? És a dir, es podria plantejar que l'Espai Ter, per exemple, fos l'abanderat, diguem-ne, de la zona nord del Baix Empordà en matèria de programació de música clàssica, per dir alguna cosa, i que això es fes extensiu a la resta de pobles del voltant?
Sí, jo crec que és el gran repte, i en aquí la paraula també pot ser una paraula és competència, i no ho hem de veure així, els equipaments ni els municipis. Aquí el que hi ha d'haver és que hi haurà d'haver una programació, podríem dir, eclèctica, en la qual cada municipi doncs, haurà de fer arribar doncs, l'obra de moda del moment, i això potser el que es tracta és de no repetir-ho si es fa a Palamós o l'endemà fer-ho a Teruella, però és evident que els auditoris, els equipaments han de trobar la seva especialització, i això, a més, ho han de fer plegats, i ho han de fer plegats perquè no fem competència, perquè la competència el que fa és doncs anar amb negatiu amb les propostes culturals. No es tracta de repetir, sinó d'especialitzar-nos. Per exemple, el que m'has dit és molt interessant. Per nosaltres, a Torroella de Montgrí, hi ha dos grans eixos, ara mateix, posats en els quals volem treballar. És la música clàssica. La música clàssica per nosaltres doncs, és Torroella de Montgrí és coneguda per la música clàssica. Per tant, la programació ha de girar a l'entorn de propostes de música clàssica de qualitat, que no només passin durant l'estiu, sinó que amb la col·laboració i amb el suport total del Festival de Teruella, aquesta programació hi ha quatre propostes de música clàssica. L'estrella principal és la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que la tindran per Setmana Santa. No? Llavors, això hem de pensar que ja no és que estigui ple, però hi ha molt bona entrada, no? I llavors rebem tres propostes d'aquest cicle de concerts, com te deia, de tardor i hivern, que abans es feien en un lloc que era el Cine Petit i que ara es fan l'Espai Ter.
Sí.
Per què? Perquè té unes condicions acústiques excel·lents. Vam estrenar precisament aquest diumenge amb una proposta del pianista Albert Cano Smith.
Sí.
Fantàstic, extraordinari. I a més, l'equipament permet amb aquesta graderia mòbil que tenim doncs, segmentada de fer 50, 100, 200, 300 persones, a fer la sensació de que no vas en un lloc buit, sinó que l'adaptes a la modalitat, perquè l'Espai Ter és molt i molt polivalent. És el gran repte, com m'has plantejat. I com jo deia que era Teruella, no volia dir que es programés per Teruella, sinó que els auditoris teatres avui en dia ja programen per un territori més gran, que a vegades és l'Empordà, a vegades quan ho segmentes és tot Catalunya.
Segurament el repte ara és més en matèria de comunicació i fins i tot de facilitació.
Correcte.
De l'accés, no? En termes de mobilitat, per exemple, la gent més gran, estic pensant ara, si em permet personalitzar, estic pensant amb la meva mare, que té 78 anys, que viu a Pals, sí. i que li encanta la música clàssica, però no sempre té la possibilitat d'anar fins a Torroella amb el cotxe, per exemple, per anar a veure un concert. I això que sempre que pot ho fa. Però un dia parlant-ne precisament amb el president del Consell Comarcal li plantejàvem, no?, la possibilitat que des del Consell s'articulés algun sistema que afavorís aquesta mobilitat i que fes que els teatres o auditoris que tenim fossin, entre cometes, compartits per la resta de pobles. I si hi ha un autobús que recull la gent de Pals, de Regincós, de Palafrugell, per què no, de Torrent o de Gualta, i els porta cap a Torroella, doncs això potser facilitaria una mica més que hi hagués més públic, que l'equipament fos més transversal. El que passa que en aquell moment el president del Consell Comarcal em parlava de dotació pressupostària i jo li deia, no és tant dotació pressupostària com la necessitat que algú coordini aquestes accions, era la barreja aquesta de xurros com menines, que diuen els castellans.
No, però és que sembla que ho hagin preparat, aquesta entrevista, perquè justament el nostre regidor, el regidor de l'Espai Ter,
sí.
Josep Martinoi, doncs avui saps quina és la tasca que he de fer? Trucar als alcaldes del Baix Ter per fer-los aquesta proposta. És que sembla que anem en línia total, eh?
Escolti, jo li demanaria a senyor Rovires que truqui també a l'alcaldessa de Pals, en aquest cas.
Sí,
que no ho limiti només al Baix Ter, que al meu poble també tenim mancança d'activitat cultural.
Evidentment, volem ser l'Auditori Teatre del Baix Ter, però no amb aquell afany de dir som la capital, no. Nosaltres tenim clar que els equipaments han de servir un territori, i aquest territori doncs per nosaltres no és Torroella. Torroella doncs és podríem dir el centre d'un territori més gran. La gent de Verges, jo soc de Verges, o la meva arrel és vergelitana, no? I llavors doncs entenc molt bé la demanda de la gent del territori, i el que s'ha de fer és establir vincles, col·laboracions, descomptes, facilitats perquè la gent pugui venir, i alhora des de l'Espai Ter, des de Torroella de Montgrí, ser generosos amb tota l'activitat que es vulgui fer quan algú té ganes d'assajar, quan algú té ganes... És a dir, hem d'establir vincles que en certa manera superin els estrictes marcs municipals amb el suport del Consell Comarcal, i si no, doncs és evident que ho farem també nosaltres, perquè així ho hem posat. Te comentava el Festival de Torroella, la clàssica, com a primera icona. Sí. La segona nostra icona és la màgia. La màgia i amb la fira de màgia que és el FIMAC, que sí, també sí, sí. Es fa a l'Espai Ter, no? L'Espai Ter és com una mica el pare i la mare, una mica el gran lloc central on tenen lloc aquestes activitats. Has de pensar que aquest any hi hauran 8 propostes del FIMAC concentrades en 3 dies, que és el 9, 10 i 11 de juny, a l'Espai Ter. L'any passat n'hi havia 3. Clar, això augmenta com l'espuma.
Sí, sí.
I per nosaltres és molt important. I sobretot, saps què és el que és important? És important que els responsables del FIMAC doncs se sentin còmodes, perquè per nosaltres el caràcter de partenariat, de partners, és molt important. És una nova modalitat de gestió en el qual no programem nosaltres només. No, nosaltres anem a omplir els buits de la programació on veiem que no hi ha cap entitat del municipi de fora, i allà sí que actuem, no? Però si hi ha algú que ho fa, nosaltres el que hem de fer és ajudar-los a que ho facin millor.
Senyor Rovires, em parlava fa un moment del regidor Martinoi. Apreti-lo una mica, que el doti pressupostàriament millor.
Ja ho fa.
El pressupost de Torroella encara és una mica magre en matèria de cultura.
Bueno, el pressupost de Torroella en matèria de cultura és un pressupost complex. Torroella de Montgrí, a diferència d'altres municipis semblants, té uns equipaments molt i molt importants. Per exemple, el Museu de la Mediterrània podria ser tranquil·lament a Barcelona, i potser encara se'l mirarien de reull en el sentit de lo singular que és. Si així sumes un auditori i sumes doncs, tota la gestió cultural, fa que sigui una gestió cultural complexa i tens raó de que clar, com cultura, quan més recursos hi ha, millor. Però, clar, un municipi té moltes altres prioritats i això no es pot fer sol, no? Llavors anem cercant també, doncs, podríem dir, l'empatia de la Diputació, de la Generalitat. L'esponsorització per nosaltres també és molt, molt important. Entenem que l'Ajuntament té moltes demandes i que fa el que pot amb cultura, però, esclar, ja saps que com millor dotats estem, els resultats sempre són més bons.
Està, no? Clar. M'ha parlat vostè del Museu de la Mediterrània. No sé si vostè en té dades d'assistència a l'espai. Sé que no és el seu àmbit, però li pregunto allò per coneixement ho té.
Bé, el Museu de la Mediterrània i l'Espai Ter ara es troben amb una ratlla de 50 més menys 1.000, es troben entre 50 i 55.000 usuaris cadascun d'ells.
A l'any?
Això vol dir, a l'any, sí. Això vol dir que per l'Espai Ter i pel Museu de la Mediterrània hi passen 100.000, més de 100.000 usuaris. Pensa que el poble té 10.000 habitants.
Sí, sí, no està clar. Bé, home, 50.000 assistents en un any no està pas malament.
No està malament. I l'Espai Ter també aquest any ha superat el llindar dels 50. Em sembla que està 51, 52, 52.000 habitants. Habitants no.
Li deia perquè també en l'àmbit dels museus al Baix Empordà hi ha una petita xarxa de museus també molt molt interessants, a vegades sotaexplotats, no sé, per la Frugell hi ha, per exemple, el Museu del Suro, que és excel·lent, i em fa la sensació que hi va menys gent de la que hi hauria d'anar per la importància i la rellevància que té la col·lecció, o el Terracota de la Bisbal, també el Museu de la Mediterrània de Torroella, però vaja, en qualsevol cas, ja li dic, 50.000 persones no em sembla una xifra gens menys preable.
No. Sí, a veure, els museus també hem d'oblidar que fan una funció molt important de conservació, de preservació, d'estimació de tot el que és propi d'un territori, i per tant doncs aquesta tasca és molt important, i al costat d'això és evident que quan més usuaris té un centre, més bona és la seva gestió, i el cas del Museu de la Mediterrània, dirigit per en Gerard Cruzet, que és el director del Museu de la Mediterrània, doncs està donant uns resultats excel·lentíssims, com a protector del patrimoni i la difusió amb escoles en tot. Però bé, això és un altre,
Sí, és un altre àmbit. Senyor Toni Rovires, en qualsevol cas, gràcies per atendre la nostra trucada. Felicitats per aquest augment d'activitat. Esperem que es tradueixi també en augment de públic i que això pugui anar perdurant al llarg dels anys fins a assolir aquestes fites que parlàvem abans, no? Una programació de teatre i música professional molt més estable i una consolidació de l'espai Ter en un àmbit més enllà de la mateixa Torroella, que si em permet l'expressió, que faci que els que som dels pobles del costat ens en puguem aprofitar una mica.
Si m'ho permets, 10 segons només, tenim una novetat aquest any, que fem un cicle que en diem grans orquestres. Per nosaltres és molt important aquestes orquestres, com són el Montgrins, el Principal de la Bisbal, la Salvatana. Són unes orquestres que han tingut un pes important en els balls de la gent, de la gent del territori,
cert, i ara
els aportem a l'Auditori Teatre.
I començarem
el dia 28 amb el Montgrins, una proposta molt, molt curiosa, però amb un lloc molt elegant, com és l'Espai Ter, on sonarà de meravella, i on convidem els nostres usuaris doncs a venir.
I també deixi'm que li digui que m'agrada molt aquesta proposta, perquè hi ha un sector, aquest sector de les orquestres de ball estan patint, o han patit ja moltíssim, la davallada de contractacions per part dels ajuntaments, sobretot arran de la crisi, i en benefici o en detriment de petites formacions o de petits grups, o fins i tot de vegades de conjunts formats per dues persones, i crec que és una pena que una part important del patrimoni cultural històric de casa nostra, com són les orquestres de ball, vaja, és una pena que estiguin patint de la manera que ho estan fent. Per tant, també celebrem aquesta iniciativa de programar-los en un recinte on habitualment no hi serien.
Moltes facilitats, també. Hem fet, el regidor Josep Martinoi ha insistit molt, la T5, vol dir que tu adquireixes 5 espectacles.
Aquest abonament, no?
Aquest abonament, 10 euros cada espectacle, i per tant en 50 euros en tens 5. Hi ha espectacles doncs que potser valen 20 euros, però la T5 te permet això, amb 50 euros tenir 5 espectacles triats entre els que hi ha aquí a l'Espai Ter, no? I el PAC Orquestres doncs és, en certa manera, un descompte important amb les dues orquestres que tenim. El Montgrins, el 28 de gener, i el que és la Principal de la Bisbal, l'11 de març. La nostra web està oberta, és una web molt activa, www.espaiter.cat, i allà tots els usuaris poden accedir a la programació clàssica, familiars, orquestres, trobades de música mediterrània, teatre. Encetem també amb els Manel el primer concert que hi haurà, diguéssim, en format obert. Obert vol dir sense graderia, perquè l'Espai Ter permet aquesta nova modalitat, diguéssim, de grans espectacles sense graderia i fins a 2.000 persones. I això serà per Setmana Santa, també, amb el Manel. I moltes altres propostes doncs que ens fan molt de goig doncs de poder veure ara mateix a la pàgina web, i que amb la gestió de públics doncs notem doncs un increment de les entrades, que això no és res més que potser una feina que es va consolidant i es va fent ben feta, i en la qual ens sentim molt orgullosos, per dir-ho clarament, amb tot l'equip que portem a l'Espai Ter, no?
Està clar, ho seguirem de prop. Senyor Toni Rovires, gràcies per atendre la trucada del Supermatí de Ràdio Capital. Que vagi molt bé i sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, igualment.
Adéu, bon dia. 3 minuts i seran 9:15 del matí.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Hear the whispers about me hurts. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. When you're close my eyes and I just breathe, I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong.
Bon dia, comencem parlant de Kingston, que ha anunciat el llançament d'un pendrive capaç d'emmagatzemar 2 terabytes de dades, convertint-se així en l'USB amb més capacitat al món. El dispositiu s'ha presentat en el marc de la fira tecnològica CES Las Vegas, la més important del sector a nivell mundial. Amb el nou pendrive es poden emmagatzemar 70 hores de vídeo 4K, 1.600 pel·lícules en qualitat 720p HD o 500 en qualitat 1080 HD. A més, el fabricant ha dotat el dispositiu d'una coberta de metall d'aliatge de zinc per fer-lo més resistent als cops. Per altra banda, compta amb un estàndard que permet velocitats de transferència de fins a 5 GB per segon. El nou pendrive sortirà a la venda el mes de febrer i estarà disponible amb capacitats de 1 i 2 TB, però encara no es coneix el preu. També destaquem que Telegram ha donat la benvinguda a l'any nou amb la versió 3.16 de la seva aplicació. La principal és la possibilitat de rescatar missatges compartits en xats i grups, el que implica eliminar-los dels dispositius dels destinataris sempre que no hagin passat més de 48 hores des del seu enviament. Fins al moment, durant aquest mateix període de temps, Telegram permetia corregir missatges ja enviats, amb la particularitat que el receptor era advertit que aquest contingut havia estat editat. A més, abans d'aquesta actualització, l'aplicació ja comptava amb l'opció d'esborrar missatges dels terminals dels destinataris si les converses havien estat mantingudes en els anomenats xats secrets, on també és possible compartir missatges que s'autodestrueixen a l'estil de l'Snapchat. Una beta recentment filtrada per WhatsApp per l'iPhone deixa oberta també aquesta mateixa possibilitat. I YouTube, Facebook, Twitter i Microsoft s'han unit per treballar juntes i identificar i eliminar el contingut extremista de les seves pàgines. Les companyies compartiran informació i crearan una base de dades amb els vídeos i imatges que promouen el terrorisme. Fins ara, les grans companyies s'havien negat a cooperar amb les autoritats en la seva lluita contra el terrorisme. Segons aquest nou acord, quan una d'aquestes quatre tecnològiques identifiqui en les seves xarxes alguna peça amb contingut extremista, la registrarà a la base de dades que comparteix amb les altres, de manera que podran utilitzar aquesta informació per localitzar i eliminar aquest mateix vídeo o imatge de la seva plataforma. El primer telèfon amb l'assistent virtual d'Amazon de sèrie sortirà del catàleg de Huawei. La companyia ha confirmat a la fira CES Las Vegas que el Huawei Mate 9 inclourà Alexa en la versió americana del telèfon. Es tracta de l'enèsim producte d'electrònica de consum presentat a la fira amb aquesta funcionalitat, però l'anunci té especial rellevància en un any en què Google ha decidit mantenir el seu assistent virtual Google Assistant com una característica exclusiva dels smartphones Pixel, la seva marca pròpia. També destaquem que Sony ha obert l'any compartint les seves bones xifres de vendes en el panorama dels videojocs. Segons les seves dades, ha venut 6,2 milions de PlayStation 4 durant el Nadal, entre el 21 de novembre del 2016 i l'1 de gener del 2017. La xifra total de PS4 ascendeix, amb aquesta empenta a la fi del 2016, als 53,4 milions de videoconsoles venudes a tot el món des del seu llançament l'any 2013. Per la seva banda, el nombre de còpies venudes de videojocs arriba als 50,4 milions a nivell global. Un estudi de Sensor Tower que publica The Wall Street Journal assenyala que entre el Nadal i el Cap d'Any es van gastar 926 milions d'euros en jocs per mòbil. Títols com Clash Royale, Clash of Clans o Candy Crush Saga van ingressar un 53% més que en el mateix període del 2015. La immensa majoria d'estudis que treballen en jocs per iOS i Android llancen descomptes i esdeveniments per Nadal. I ara també els dispositius connectats a internet tenen un ús inesperat, resoldre crims. Segons The Information, la policia de Bentonville, Arkansas, compten amb que Amazon els ajudi a aconseguir la informació registrada per un altaveu Echo per tal d'investigar un assassinat. Segons la informació facilitada, James Andrew Bates, principal sospitós, va ser acusat de matar en primer grau a Victor Collins a la banyera de casa seva. La policia, però, té problemes per demostrar que Bates era al lloc del crim en el moment en què aquest va passar. Per això, volen utilitzar els múltiples aparells connectats a la casa de Bates que inclouen un Echo d'Amazon que podria haver registrat les hores d'estada de l'acusat gràcies als controls de música que té programats. Si Bates hagués canviat de cançó en algun moment de la nit, podria demostrar-se que va estar al seu pis en el moment de la mort de Collins. I acabem destacant que un 93% dels usuaris d'internet espanyols naveguen per la xarxa a través del seu telèfon mòbil, la proporció més alta de tota la Unió Europea per davant de Xipre, Països Baixos i Croàcia. Són dades publicades per la Oficina Europea d'Estadística Eurostat. Aquest estudi subratlla que els smartphones han estat els dispositius més usats a tots els països per accedir a internet en 2016, excepte a la República Txeca, Estònia, Lituània, Polònia i Eslovàquia, on es van veure superats pels ordinadors portàtils. Això és tot per aquesta setmana. Fins la propera.
Don't worry about it. She told me don't worry.
The Weeknd, vam conèixer aquesta cançó ara fa un parell d'anys ben bé, que es diu Can't Feel My Face. L'hem volgut escoltar en aquest segon tram del Supermatí, que estem a punt de tancar avui. I ho farem, com sempre, fent un últim cop d'ull, un últim repàs a la informació més pròxima.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
S'investiga un cas de legionel·la a la Bisbal. Anem a Ràdio Bisbal, Manel Magrinyà.
Bon dia. A instància del Servei Públic de Salut de Girona, ha quedat restringit l'ús dels vestidors del pavelló d'esports i del camp de futbol municipal de la Bisbal d'Empordà. Es tracta d'una mesura de precaució per un possible cas de legionel·losi, com així ha confirmat el mateix Ajuntament en un comunicat a la web municipal publicat a mitja tarda d'ahir dilluns. Fonts del Bisbal Bàsquet han confirmat aquest mitjà que, en efecte, un jugador del club va ser ingressat diumenge a l'Hospital de Palamós per legionel·la. A les 8 del matí del dilluns, el president del club, Joan Bassa, n'informava l'alcalde de la Bisbal. Escoltem el regidor d'Esports, David Baixeres.
Hem fet un comunicat a través del web de la corporació on expliquem que hi ha hagut un cas dintre d'una entitat esportiva on un nano ha patit legionel·la.
L'estat de salut del jugador afectat per la infecció és satisfactori. No revesteix gravetat i estava previst que ahir dilluns li donessin l'alta hospitalària. Ara haurà de fer una setmana de repòs per tal de recuperar-se completament.
Bon dia. Aquest dilluns s'ha celebrat el judici contra una veïna de Vidreres acusada d'haver punxat la llum i l'aigua a la casa on viu de forma il·legal amb la seva filla de 18 anys des de fa mig any. Les parts demandants, les empreses Endesa i Riera Cabanyes, li reclamen un deute de més de 3.000 euros per aquest ús fraudulent. Durant la vista oral que s'ha fet al jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners, no hi havia cap representant de les empreses.
El de les aigües no s'ha presentat i el de l'elèctrica ha arribat mitja hora tard, quan la visita ja havia acabat. Davant la seva absència, el fiscal ha demanat l'absolució de l'acusada i la defensa també s'hi ha adherit. El jutge ho ha acceptat i el cas ha quedat vist per sentència. L'advocada de la denunciada, Noelia Gómez, confia que serà absolutòria. A més, apunta quin serà el procediment a partir d'ara.
En el cas de que no arribin a bon port, doncs s'hauria d'instar una via civil a través d'un procediment de desahuci per precari o qualsevol altre que sigui viable per demanar les seves accions. Però tenint un informe social, ara tot està en l'àmbit de les assistentes socials i de les negociacions que puguin fer amb aquests organismes.
L'afectada assegura que ha demanat a les companyies que l'instal·lin comptadors per poder pagar el que consumeix. Una petició que també s'ha fet des de serveis socials, donat que viuen en situació de vulnerabilitat, però les empreses de subministrament ho han denegat.
Falten 3 minuts perquè siguin les 9.
Supermatí.
La Bisbal i Forallac proposen construir un nou pou per assegurar l'abastiment d'aigua.
Front comú dels alcaldes de la Bisbal i Forallac per acabar amb els problemes de l'aigua del passat estiu en els dos municipis, després de l'episodi de contaminació que va obligar a prohibir el consum als ciutadans de la Bisbal en ple mes d'agost, els alcaldes Lluís Saiz i Josep Sala creuen que la construcció d'un nou pou és la millor opció per poder assegurar l'abastiment d'aigua en cas de sequera i la forma més adient per resoldre el problema.
Malgrat que inicialment s'havia estudiat la possibilitat de reformar l'actual instal·lació de Fontanilles, els alcaldes creuen que el nou pou asseguraria l'abastiment i recorden que el termini d'execució és relativament curt. Saiz i Sala ja han traslladat aquest projecte a la Agència Catalana de l'Aigua, que es reunirà amb els dos batlles en les properes setmanes per parlar del tema.
Un cop resolt el problema de contaminació amb els filtres que es van instal·lar l'estiu passat, ara volen abordar un possible problema d'abastiment en cas de llarga sequera. Els alcaldes de la Bisbal i Forallac recorden que ha plogut poc i no volen arribar a l'estiu amb un nivell tan baix com el de l'any passat.
Ja han tingut uns primers contactes amb l'ACA i de moment hi ha bona sintonia. Pel que fa al cost de l'obra, és un tema pendent. No obstant, la Bisbal recorda que l'Ajuntament ja va desembutxacar 800.000 euros per la construcció de l'estació de tractament d'aigües potables de Fontanilles, que no ha acabat de ser la solució definitiva.
I acabem. Aliança per evitar que el conreu del fesol de l'Ull Ros desaparegui de l'Empordà.
El fesol de l'Ull Ros és una varietat típica de l'Empordà, molt apreciada gastronòmicament. El seu conreu, però, s'està perdent. Per evitar que la situació vagi a més i acabi desapareixent, 5 productors de la zona s'han aliat amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional de fesol.
Amb aquesta finalitat han creat el grup de recuperació l'elaboració del fesol de l'ull gros. A més, també han elaborat un vídeo on quatre productors expliquen la història d'aquest llegum típic de la zona. El projecte compta amb la implicació de la xarxa Tràmac del Consell Comarcal del Baix Empordà, l'Ajuntament de Figueres, l'IRTA, l'Escola Agrària de Monells i la Fundació Institut Català de la Cuina.
I fins aquí el resum de l'actualitat més pròxima per avui. Recordeu que aquestes i altres notícies de l'Empordà les podeu trobar també al nostre web radiocapital.cat. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. L'últim apunt del supermatí d'avui és pel temps, Martí.
Doncs sí, Miquel, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats alguns avisos. El de perill moderat per neu i a la tarda els avisos per fort vent amb ràfegues que poden arribar als 90 km per hora i l'avís per mar alterada amb maregassa que pot arribar als 2,5 metres. Avui esperem una jornada on la cota de neu baixi fins als 300 metres i caiguin algunes precipitacions. Així doncs, alguns punts poden quedar emblanquinats i a la tarda la cota de neu arribarà fins als 0 metres. La bona notícia és que la precipitació es retira i de nou s'intensifica el vent del nord, amb la qual cosa la neu pot ser que ni la veiem. Dimarts, el vent seguirà bufant amb intensitat i la temperatura encara serà més freda que la d'avui. Això sí, no esperem precipitacions. I això és tot, us seguim informant des de radiocapital.cat.
Gràcies, Martí. Seguir el Supermatí torna puntualment demà a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Avui és dimarts 17 de gener. Que vagi molt bé. Adéu-siau.